presidenta de l'Associació de Víctimes Mortals d'Anna 29.
¿No les parece que es insostenible, ya aunque solo sea porque es público? Mantengan un mínimo de decencia, honestidad y decoro. Exíjanle el acta de diputado y si no la entrega, expúlsenlo del partido. Si no, ustedes para nuestra asociación serán igual, exactamente igual que él. Solo nos sostiene la necesidad de hacer justicia y no venganza.
Amb aquesta informació s'han fet les 4 i 4 minuts. Tindreu més informació actualitzada quan siguin les 5 en punt.
Més informació a ib3notícies.com.
Heu de saber que els endarreriments aeris es propaguen sistemàticament en regions de tot el món.
Tèntol, amb Margalida Mateu.
Aquesta segona hora de programa, segona hora de Tèntol. Ja sabeu que aquí tenim totes les lletres i ara tenim en Toni Cardell al control tècnic i també avui una persona que s'acomiada d'Iveta Ràdio perquè s'ha jubilat, ara tot d'una el saludarem. Si fins ara han jugat amb les paraules i amb els ocells, ara mos toca saber què passa a les Balears i també pel món. És per això que convocam la nostra taula de redacció.
La taula de redacció.
L'actualitat pels sedats de l'equip de Tèntol. Com cada dia saludarem en Xisco Nadal.
Aquí tornem a ser.
En Celestia Livent.
Som aquí.
I en Miquel Jun.
Bon dia.
I avui hem d'acomiadar el cap tècnic d'Ivetra Ràdio, el nostre estimat Pedro Sureda. Com estàs?
Hola.
Ai, Pedro.
No sé com estic.
Pedro, ja està ben cuit,
això. Una estrella del rock and roll.
Sí, però tinc com un nou a l'estómac.
Ja ho crec.
Has dinat?
Sí.
Has pogut?
He pogut dinar un poc, sí. Uh-huh. Sí, perquè a més m'ha vingut a veure un company de d'Eivissa, en Carles Bosch.
Ah, s'ha vingut a acomiadar de tu?
Sí.
Oh.
I ha estat un guster i hem dinat plegats.
Ai, Pedro. Quant d'anys, eh?
Avui 65.
Bueno, que avui també faig anys.
Has estat aniversari, també.
Clar, sí, sí.
Molt d'anys. Molt d'anys.
Meu aniversari, 65. Faig feina i me jubil.
I te jubiles.
Avui mateix.
Darrer dia.
Darrer dia. Després de 43 anys de ràdio, que s'hi ben aviat.
On vas estar primer?
Bé, els meus inicis van ser un estudi d'una agència de publicitat, un estudi de gravació d'una agència de publicitat que feia produccions per diverses emissores, per COPE i tal. Mm-hmm. I vaig tenir un primer mestre que va ser... va venir a viure aquí un tècnic de la BBC, en Jack Webb, i és un poc com me vaig iniciar les pràctiques... bueno, a ràdio, en aquest moment no era en directe, però era producció per ràdio. Mm-hmm. Va ser el meu primer mestre.
És a dir, tu ja feies podcast abans de que s'inventassin. És a dir, en Sura de Nostra sempre un pioner. Abans.
No existien moltes podcasts.
No com ara.
I després per on vas passar?
I després ja vaig entrar a Ràdio Balear, que en aquell moment només era una emissora, Ràdio Balear d'Inca. I després van acabar sent 5 emissores. A Palma, a Manacó, a Ló, i me'n falta una, i Palma, Manacó, a Ló,
Ja sortirà.
Inca.
Inca.
Exacte. I bé, i vaig tenir... Vaig estar allà 20, 21 anys, també. 21 anys.
I llavors vas obrir Beta Ràdio, perquè tu vas venir aquí, posar les màquines, enxufar-les...
Sí, de fet, jo, el primer dia que vaig entrar aquí, no hi havia...
No hi havia res.
No hi havia res. Hi havia la gent, els obrers, encara fent parets i mirant com ho feien les peixeres i com distribuïem els estudis i tot això. Mm. Va acabar les obres i ja van començar el projecte en... Bueno, l'empresa que va guanyar la licitació del concurs, a supervisar i a dirigir un poc tot el muntatge de l'infraestructura tècnica, dels estudis, de l'escolta central...
Mm-hmm. Que t'han donat qualque mal de cap, eh? Pedro, amor, deixes un quanto!
Això no són mal de caps, però...
No?
El mal de
camp fort, amb estima.
El mal de camp fort són quan han fallat sistemes d'emissió, taules... Mm-hmm. Bueno, ja sabem que
coses
que passen. Que avaries, que tot s'ho
rompen. Però aquell dia que vas posar en marxa aquesta emissora, t'imaginaves que te jubilaries en aquesta emissora? Ho dic perquè se m'ha 21 anys, però una feina com la nostra són molt d'anys, continuats un mateix lloc, perquè no t'has cansat, no t'han fet partir, ara ha estat bé conhortat, més o manco, sí, han estat 21 anys de relativa felicitat, crec.
Sí, a veure, m'ho he passat molt bé aquí. Ha estat sempre un repte continu. Sempre hem intentat, no sé, anar millorant un poc tota la part tècnica, tots els recursos...
I que en 20 anys com va canviant i com devia canviar la tecnologia, com t'has d'anar adaptant i reciclant...
I ja no en 20 anys, sinó, imagina't, d'abans, de quan vaig començar jo.
Imagina't.
Clar, era... Ara, 21 anys després, què farem? Quan entrem en el despatx i... Pedro... No,
21 anys després, no ho sé.
No, bé, ara que han passat 21 anys.
D'aquí 21 anys espero que no hi seguim d'aquí, perquè vol dir que estem bé.
Ara que han
arribat
a
una jubilació gloriosa com la d'en Pere Surada.
Sí, sí.
Demà entrarem al despatx i ja no hi seràs.
No,
bé,
però encara diran Pedro.
Hi haurà altra gent.
Esperem.
Mos hem de renovar.
Surada, jo avui de matí t'he donat una oportunitat. Te'n dono una segona. T'he fet una pregunta que has fet molt bé de col·obre i l'has sortejada. Hi ha qualcú que te caigui malament? Segona oportunitat que tens avui. Crec que passes per totes per la emissora. Has de passar per l'aviador, llavors tornes a xiu-xiu. Crec que no venim amb manual, fa una edició especial avui en dimecres per dir-te adéu. Passaràs per tot, però per si no t'ho demanen, que la gent no és com jo. Hi ha qualcú que te caigui malament a qui vulguis enviar-li un darrer missatge?
Ja t'he dit que no, jo no som una persona que...
Però no li facis això, pobre home, que
vull ser jubila. I ho diu seriós, eh?
Pobret.
Excepte tu, que ets una persona molt especial.
Però molt,
cari. No n'hi era.
Que no me causa gent malament, al contrari.
Hem après a dur-nos i estimar-nos, perquè, clar, jo vaig començar com a col·laborador abans de com a treballador, i és com se feia complicat haver de gestionar cosones, i jo deia, com pot ser que sempre em deien que no? Però després vaig entendre que és que a vegades que jo no sabia que la tècnica no surt de darrere un esclat de sang o de darrere la taula. Hi ha d'haver qualcú que ho hagi preparat. Que jo també crec que no tothom ho té clar.
Mm-hmm. Pedro, quedes amb nosaltres una estona o has de fer coses?
Una estona, fins quan?
Fins a les 4:30.
No, és que crec que en Pedro té diferents comiats preparats.
Atents aquí,
fins a les 4:30. Sí.
T'agrada volar?
No ho he fet mai. Volar tot sol. Ah. Amb avió, sí.
Amb avió. No, jo m'ho referia amb avió, Pedro. Jo deia, si t'agrada anar amb avió, perquè ara en parlarem. I parlarem d'una cosa que va més enllà d'allò que mos puguem imaginar, que és que com retards aeris poden complicar-se a tot el món. Los aviones no pueden volar.
Un nou estudi d'investigadors del IFISC, l'Institut de Física Interdisciplinària i Sistemes Complexos, demostra que els retards dels vols poden propagar-se entre continents i connectar regions llunyanes del sistema global de transport aeri mitjançant cadenes d'influències subtils, però mesurables. L'equip ha descobert aquesta estructura de propagació de retards analitzant dades d'arreu del món.
Això és com allò que fas tu, que una tecnologia Pedro aquí pot afectar el més enllà, o més enllà mos pot afectar aquí.
Sí, d'aquí mos pot afectar Menorca i Eivissa, no, no gaire més. Clar, lluny.
Nosaltres no afectem a Honolulu.
A vegades cau el sistema, no sé on, i també mos cau aquí.
Ah, això sí. Poden tenir, evidentment, si cau un operador de telefonia o això, mos pot afectar.
I tant, ara parlarem.
Aquesta recerca prèvia en aquest tema s'havia centrat principalment en com els retards es propaguen dins un mateix país o continent. Però ara aquest estudi ha revelat que els retards es propaguen a escala intercontinental i que el sistema global de transport aeri està més interconnectat del que podíem pensar en un primer moment. Petits retards en una part del món poden tenir efectes mesurables a milers de quilòmetres. És a dir, que si un avió a Eivissa té retard, pot ser provoca per efecte papallona retards també al Japó o qui sap si a Maldives.
Podria passar.
Ara, de fet, ho esclarirem amb l'autor d'aquest estudi, un dels autors d'aquest estudi, que és en José Blanco, investigador predoctoral a l'Institut de Física Interdisciplinària i Sistemes Complexos de la Universitat de les Illes Balears. José, com estàs? Benvingut.
Moltes gràcies. Molt bé, gràcies.
A vostè. Expliqui'ns com heu arribat a aquesta conclusió d'aquest estudi.
Pues mira, fue una pregunta que, como muchas veces pasa en ciencia, ¿no? Es algo que pensamos que puede pasar, pero claro, esto hay que demostrarlo, ¿no? Y hasta ahora nadie lo había demostrado porque, uno, los datos son muy difíciles de conseguir y en esto la UIB nos ha ayudado mucho. Y después que estamos intentando buscar un poco una aguja en un pajar, ¿no? Porque estos vuelos que son intercontinentales son pocos, ¿no? O sea, en Europa, por ejemplo, tenemos unos 50.000 vuelos que entran o salen de Europa todos los días. Y claro, los vuelos intercontinentales son muchísimos menos, son cientos. Entonces, encontrar estas conexiones ha sido muy complicado, pero hemos visto que sí que ocurren y que quizás hay que cambiar un poco cómo hacemos las cosas, porque aún en la aviación también, aunque parece increíble, no se hablan entre ellos los países, más allá de, por ejemplo, la Unión Europea. Y claro, esto es una falla que habría que corregir.
¿Qué significa eso?
Pues que en Europa, por ejemplo, tenemos que... la Unión Europea, todo el tema del tráfico aéreo, el control aéreo, lo tiene unificado, es decir, Palma de Mallorca como aeropuerto o Madrid o lo que sea, está conectado a través de una red europea en la que todo el mundo se habla, pero, por ejemplo, los datos de retrasos, de salidas, etcétera, entre Europa y Estados Unidos no se dan. Es decir, sale el vuelo y digamos que es un poco, va pasando de controlador a controlador, pero no hay una información directa entre los países, ¿no?
Clar, i després heu anat analitzant totes aquestes dades gràcies també com des de la Universitat de les Illes Balears i heu arribat a la conclusió que els retards aèris se propaguen com des globalment, és a dir, que pot influir més enllà d'Europa, tot i que no hi hagi, opt també per mort de que no hi hagi aquesta comunicació que comentaves.
Claro, exactamente. Un ejemplo muy que me gusta a mí es, por ejemplo, Madrid. Porque en Madrid hay muchos vuelos hacia Sudamérica y al revés, ¿no? Por Iberia. Entonces, una cosa que puede ocurrir es que Iberia tiene programado muchas aerolíneas, Air Europa también hace lo mismo en Palma, que tienen como una base central y de allí los vuelos salen como si fuese una flor, ¿no? Es decir, diferentes pétalos que se van propagando. ¿Qué pasa? Que ellos lo tienen pensado para el jet lag y todas estas cosas, que cuando vienen de Sudamérica, todos estos vuelos llegan más o menos a la vez a Madrid, por ejemplo, a las 7 de la mañana. Claro, si hay retrasos en Colombia, es posible que ese avión llegue con retraso y que entonces un vuelo de Palma a Ibiza de Air Nostrum llegue con retraso, porque los aviones están interconectados por las aerolíneas, ¿no? Y, Y claro, esto es interesante y no se había demostrado hasta ahora.
A la seguida, Margarida, en conversa amb en Josu Blanco, que és investigador predoctoral a l'Institut de Física Interdisciplinària i Sistemes Complexos, però li han de dir Déu en Pere perquè hi ha tot un reguitzell de gent que està esperant en el passadís i està embossant allò que és Ivetra Ràdio. Jo penso que li han de fer un aplaudiment.
Tothom.
Perquè, sí, sí. Perquè si aquest micro sonen com sonen, és gràcies a en Sureda. Per tant, un aplaudiment fort.
Pedro, moltes gràcies per tot. Ha estat un plaer fer feina amb tu.
Gràcies per convidar-me i molt agraït.
Molt d'anys.
Molt agraït a tots.
Per la teva professionalitat, per la teva bonhomia, un record a la teva dona, perquè en Pedro Sureda fa dues tàpers més bons d'Iveta Ràdio.
Sí. Són bé. Home, algo que fa més bona pinta, bon perquè tots estan els entestats.
És a dir, bona tècnica i bona carmanyola. És a dir, és un amo a 360.
Sempre el topant dins sofis dinant i bé, ara demà.
Moltes gràcies
a tots. Bona ferrada, Pedro. Gràcies, de veres.
Un plaer haver estat.
Bona jubilació. Gràcies. Ai, en Pedro, que l'acomiadam. Perdona, Josu, que avui tenim un comiat del nostre cap tècnic.
Clar, que això també passa. Qualque comiat pot provocar un retard sí. I aleshores al Japó pot col·lapsar l'aeroport. Josu, te volia demanar una cosa. Sí, amb aquesta interconnexió de retards, podem saber si el nostre vol arribarà tard. O no sé si aquest estudi prinfila tant, és a dir, jo puc mirar o puc tenir una fórmula que si jo tenc un vol que surt de Mallorca i ha d'agafar una connexió, jo què sé, per anar a Amsterdam, puc fer una mica d'investigació? Me puc posar allà a fer quatre números i descobrir si tindré retard en els següents vols?
Claro, ir tan fino es complicado. Sí tenemos un método para ver aeropuertos individuales, eso sí que lo hemos visto, pero de todos modos, antes me gustaría apuntar que los retrasos de vuelos son un poco como el tráfico, ¿no?, de la carretera. Lo que pasa es que hay veces que hay un retraso por una cosa tan obvia como que tenemos, yo qué sé, un accidente en la autovía, y entonces obviamente todos decimos, vale, hay un accidente, y entonces es normal que esté en un atasco. Pero hay veces que los atascos son por ciencia infusa, ¿no? Y parece que surgen de la nada. Y en una red como la aérea, que está tan interconectada y es tan compleja porque hay diferentes tipos de aviones en diferentes sitios, esto pasa mucho. Y hay veces que hay retrasos que son inexplicables, ¿no? Entre comillas, o surgen de la propia red. Entonces, sí que tenemos un método para ver aeropuertos individuales, qué efecto tienen, y eso sí que podríamos verlo. Y ha sido muy interesante, por ejemplo, en los Estados Unidos, cómo hemos visto en verano y en invierno, cómo cambian los retrasos, porque en verano todo el mundo vuela a Cancún desde Estados Unidos o desde Latinoamérica vuelan a Florida, y en invierno esto no pasa. Entonces, claro, podemos detectar claramente que Miami va a generar retrasos porque tiene muchísimo más vuelos. Uh-huh. Y esto hasta entonces no estaba visto.
Uh-huh. Més trànsit, això també deu passar a Palma en l'estiu. Que, obviamente, hi ha més retrasos perquè hi ha més vols.
Claro, exactamente. Aunque no tiene por qué ser así, ¿eh? Porque, por ejemplo, en Palma puede pasar... En verano hay muchos vuelos a Palma, ¿no? El aeropuerto uh-huh. quizás no está tan acostumbrado porque pues, durante la temporada de invierno no hay tantos vuelos. Pero es curioso, por esto me refiero al tema de que no es exactamente como una carretera, porque el retraso aéreo es un poco más como si en una carretera hubiese gente que no tiene ningún retraso, es decir, va por su carril tranquilamente, y hay otros que en cambio tienen 3 horas. O sea, en Palma podemos ver que hay igual sí, sí. un vuelo de Air Europa a Bogotá está súper retrasado y en cambio otro no.
Sí, sí, que a vegades dius, és inexplicable per què. I en aquest estudi heu pogut també analitzar quin percentatge de retards tenen els avions? Aproximadament, És a dir, quina probabilitat tenim d'anar a l'aeroport i que el nostre vol tingui retard?
Bueno, no exactamente por lo mismo, ¿no? Es decir, no es fácil saber qué vuelos van a tener retraso. Aunque sí es fácil saberlo una vez entrado el día, porque a la tarde es más fácil de saberlo, porque los retrasos se van generando y se van acumulando. El sistema normalmente es como que se va empeorando durante la tarde y la noche y después resetea al día siguiente. Entonces, este porcentaje va cambiando con el día. Yo, si os pudiese dar un consejo, sería intentad volar por la mañana.
Pues primer, ¿no? Porque... que hay que estar de aixecar a les 4 del matí per anar a l'aeroport. Aquest. Sí, tu sempre recomanes aquest. És primer de tots.
Pero esto, ¿no? Saber un porcentaje exacto es que depende del día. De, cada día es una cosa distinta, ¿no? La red se comporta súper distinto cada día.
Ben curiós aquest estudi del Departament de Física Interdisciplinària i Sistemes Complexos de la Universitat de les Illes Balears. N'hem parlat amb en Josu Blanco. Josu, moltíssimes gràcies.
Gràcies.
I ja sabem el teu consell. Agafes primer val, sempre. Una ferrada, gràcies, bon dia.
Moltes gràcies, bona feina.
Fins una altra, adéu. Molt bé, hem parlat d'aquest tema complex, com és la física i com aquesta estudia els retards que poden tenir els avions a tot el món, però ara hem d'acabar contant-vos que l'herboristeria integral de Palma tanca. Sí, Miquel, t'expliques més detalls?
Sí, després de més de 46 anys obert, el barri palmesà de Pere Grau perd un dels seus negocis emblemàtics, és l'herboristeria integral, aquesta botiga, tancarà les seves portes perquè la seva propietària, en Àngels Fermosel, se jubilarà el proper mes de març. El comiat serà dia 21 de març a la mateixa botiga. De fet, s'ha organitzat un vermut amb el qual els veïnats del barri i clients d'aquesta botiga podran dir adeu a la propietària i celebrar amb ella la seva jubilació. Però també serà un dia trist perquè es convertirà en una més d'aquestes botigues emblemàtiques de ciutat que han tancat les seves portes durant els darrers anys.
I nosaltres en volem parlar precisament amb la propietària d'aquesta herboristeria, en Àngels Fermosell. Àngels, com estàs?
Hola, com estàs?
Benvinguda. Molt bé, gràcies. Mira, avui parlàvem de que tenim un company que just avui se jubila, el nostre cap tècnic, en Pedro Sobreda. I, clar, tu també te jubilaràs ben aviat.
Efectivament, me jubilaré. M'hagués pogut jubilar ja fa un parell d'anys, però, bueno, tu saps que la gent que tenim botiga intentam estirar-la tot el que podem perquè li tenim carinyo i tenim ganes de continuar. Però, bueno, vaig fer un pensament fa poquet i vaig dir: ara estic bé, ara tinc moltes coses obertes per fer davant jo, tinc salut i jo crec que he d'aprofitar aquesta oportunitat. I per això tanco un període que qualque vegada, de qualque moment havia d'acabar, i amb tota la pena que això en principi fa, també tinc l'alegria de tot el carinyo que estic rebent, que és espectacular.
Ja ho crec. Home, és que són molt d'anys, eh? Molt d'anys, cada matí anant a obrir, anant a tancar, sent allà, tota la clientela que has tingut.
Sí, són moltes històries de vida de persones que entren, que pintura són homes i dones fets i drets, que pintura tenen, no t'ho exagero, pintura tenen 45 anys, i me diuen: ai, jo venia aquí quan era petit i tot està igual, fa la mateixa olor, m'encanta, me diuen, no? Sí,
sí, i a més, herboristeries, no sé si vares ser pionera, Àngels, en el seu moment.
Abans que jo hi varen haver tres valents, la meva va ser la quarta. Tot d'un a dos d'ells varen tancar, vull dir, se pot dir que en aquest moment som la segona més antiga, que diguéssim, la primera de les que estan vives, o la tercera, no, la tercera, la primera que està viva és Seda, que està a la plaça Santa Pallesa, després també el Règim, que està a Los Geranios. El que passa que Seda és la filla del propietari original, i Los Geranios, suposo que han fet diversos traspassos. Jo he de reconèixer que són la persona que la va obrir, que l'ha mantingut durant 46 anys i que l'he de tancar perquè no tinc més remei.
I clar, Àngels, tu vares obrir aquesta botiga ben jove. Com va ser aquesta decisió d'obrir una herboristeria a Palma en aquella època?
Eren unes circumstàncies econòmiques molt difícils. No hi havia feina en aquella època. Hi havia una crisi econòmica bastant important i que s'arrossegava des de feia anys. I no tenies més remei, si tenies necessitat, com era el meu cas. Jo tenia una filla que tenia 2 anys i una bebè que estava a punt de néixer quan l'estava muntant la botiga. Jo vaig veure la botiga que aquesta bebè, que és una Maria, tenia una setmana, exactament. I me vaig crear el meu propi puesto de feina, en realitat, no? I aquesta és la realitat de molts d'autònoms, no?, que se creen el seu propi puesto de feina.
I tant. Clar, Àngels...
Era un moment en el que la, com tu has dit abans, aquesta sensació de pionera, efectivament, la dietètica i l'herboristeria, sobretot la dietètica, era una cosa molt nova. Aquí a Espanya, de fet, no hi ha hagut mai molta cultura de dietètica, no? A Sud-amèrica i a Centroamèrica hi ha molta més cultura, ja no diguem als Estats Units i a la resta d'Europa, però aquí no hi era molta, només hi havia un 4% de persones que empleessin els nostres productes. I la meva sensació era de que necessitava que la gent agafés les regnes de la seva pròpia salut, no? I tenia una voluntat com de fer una mica de pedagogia, que és el que he fet durant 46 anys, no? Ja m'he format, he estudiat una carrera universitària, soc llicenciada en biologia, he profunditat també estudis de fisiologia, d'anatomia, de botànica, i de qualque manera això també m'ha donat un suport tècnic i que m'ha donat seguretat i m'ha donat credibilitat també davant la meva clientela, clar.
Clar, tot això en sa botiga oberta. T'has llicenciat en biologia, has estudiat tot això, has fet cursos, formació... Tot això sempre en sa botiga, en sa portal obert.
Tot això en sa botiga oberta, sense vacances, sense pagar dobles, sense poder estar malalta i en dues dies. Efectivament. I tots ho sabeu, en tota la meva vessant d'activista ciutadana, que se veu que l'oficina d'Arca, l'oficina del lobby de dones, l'oficina de la plataforma per part de les vies, ha estat a l'arboristeria integrada.
Clar, sí, perquè en Àngel segur que l'heu sentit moltes vegades com a portaveu d'Arca, i entre altres, com deies, moviments socials, que també hi formes part, per tant, tens una vida molt activa.
I continuarà.
Sí, això no ho deixaràs, eh?
No, de tot aquesta vessant continua, sense cap dubte.
I, Àngels, te faré la mateixa pregunta que li he fet en Pere Sorada, el nostre cap tècnic, que avui se jubila. Saps com serà l'endemà de davallar la persiana? Quan sonis despertador i diguis up, ara no he d'anar a obrir la meva herboristeria?
Suposo que com cada dia me planteig, quin dia és avui? Quan sona el despertador, moltes vegades me desperto abans de que soni el despertador. Jo tenc el despertador a les 6:30 i moltes vegades me desperto abans, i els diumenges també m'aixec a les 6:30 com a tard, perquè jo sempre tinc la sensació de que el dia s'ha d'aprofitar. A més, el vespre a mi no me demaneu res. A mi m'ho podeu demanar al matí, però el vespre jo no serveix per res. Llavors he d'aprofitar el matí, per tant m'aixec molt pres, i serà el mateix, m'aixecaré pres i saps què faré? Que me fa moltíssima il·lusió. He començat classes de piano fa de des mig any i ara podré estudiar piano de veritat, que fins ara ho havia de fer a estonetes lliures, no? I ara m'obligaré a cada dia a primera hora a fer una horeta de piano perquè m'encanta la idea, no tinc ni idea de música jo, però estic molt contenta.
M'encanta. Balada per a fer Moselle. Serà una de les primeres peces que segurament faran Àngels. Serà meravellós.
En quin moment anaves a prendre piano? Àngels, quan tanques?
A quina hora vas a prendre piano? Sí. No, saps què passa? Que jo fa un any i mig, això ja és una confessió, que no els meus clients i els meus clients ho saben, com és lògic, jo fa un any i mig vaig decidir fer un petit canvi a la meva vida i vaig tancar la botiga al Sorobassi. És a dir, aquesta jubilació que faig ara, de qualque manera l'he entrenada durant un any i mig, perquè durant un any i mig només he fet feina de 8 del matí a 1:30 del migdia, de dilluns a dissabte. Per tant, anava a classes, tot d'una que vaig fer això, vaig començar a fer classes de piano. Un dia a la setmana, una hora, sí, una classe particular.
Sí, perquè tothom que té un negoci sap perfectament que és molt esclau, que són moltes hores, que s'hi ha de ser. Cada dia tu mateixa ho has dit i, per tant, no pots mullar ni te pot posar malalta i són moltes coses. Àngels, enhorabona per tots aquests anys de feina, també per introduir l'herboristeria, perquè era una cosa que tampoc és vera que no era molt coneguda.
De veritat. De veritat.
I tot això que s'han duit al teu barri, Pere Grau?
Sí, perquè una botiga petita com la meva ha estat molt més que una botiga on la gent anava a comprar. Era un espai de trobada, un espai de referència, on la gent, jo tinc clau de les cases de la gent, per si un cas se queden tancats de fora, hi ha una clau a la meva botiga, no? O persones que els seus fills me diuen, te donen el telèfon i si el meu pare, que té 90 anys, no ve al matí, que sempre ve, per favor, m'avises, per estar tranquil, no? Aquestes coses són les coses que fan les botigues de barri.
Totalment d'acord. I clar, t'he de fer la pregunta, òbviament suposo que no tenen relleu, no? No hi ha ningú que vulgui...
No, perquè les meves filles han fet les seves carreres, altres dues són professores, i el local comercial no és meu. el negoci sí és meu, però el local comercial no, i els propietaris actuals no saben molt bé què volen fer amb el negoci, per tant, jo no l'he pogut traspassar a la botiga. L'hagués pogut traspassar perquè econòmicament la botiga anava bé, vull dir, jo tanc la botiga funcionant, cosa que primer pensava, esperaré a que la botiga mori tota sola, però després vaig pensar, no, perquè no vull veure morir la botiga, vull despedir-me dels meus clients en actiu, i venen cada dia i jo dic, no, és que tant, i me deixen un record, fem una selfie, bueno, i ens despedim junts amb una miqueta d'alegria. Tots me diuen, estic molt contenta per tu i molt enfadada per jo. Això és el que me diuen molt. Això és el que me diuen tots, un darrere de l'altre.
I d'Àngels, bona jubilació, una ferrada forta, gràcies.
Moltíssimes gràcies per haver-me cridat. Fins una altra.
Fins una altra, adéu, gràcies, Àngels. Doncs són les 4 i 34 minuts, ja se'ns han fet, hem de fer un tèntol i tornem tot d'una.
Quin és el teu moment de tèntol?
Ara que fa aquest fred, que plou, un dels meus moments tèntol és arribar a casa, anar a cercar un poquet de llenya i encendre la ximonea, i la veritat és que m'agrada quedar embadalit una estona davant les flames i deixar la ment en blanc, que és una espècie de meditació un poc així rara, però és aquest moment tèntol ara que m'ha vingut en el cap.
Altres ràdios, diversitat.
Diuen que ens coneixen pels nostres estius, però som molt més. Som el foc de gener, el bot del cavall, l'or de l'emprendada, l'ombra de la figuera. Quatre illes. Una manera de ser. 1 de març, el dia de tots. Govern de les Illes Balears.
Arriba el Job Day UIB, la fira d'ocupació universitària més important de les Balears amb més de 190 empreses i institucions participants i més de 1.000 ofertes de feina i pràctiques laborals. Parla directament amb empreses, entrega el teu currículum i rep orientació sobre ocupació, formació i sortides professionals. Del 10 al 11 de març al campus de la UIB a l'edifici Arxiduc Lluís Salvador, de 9 i mitja del matí a les 3. Informació a jobdayuib.cat. Mallorca és una illa viva i les carreteres la xarxa que ens uneix.
El Consell de Mallorca inverteix més de 30 milions d'euros per arribar a totes les comarques i millorar i fer més segures les vies de la part forana, perquè cada trajecte sigui més segur.
Vetllant pels més de 1.500 quilòmetres de la xarxa viària. Invertim en seguretat, accessibilitat i mobilitat. Cada millora compta. Consell de Mallorca.
El Servei Lingüístic de la Universitat de les Illes Balears us ofereix el terme del dia. Aclarim alguns termes d'electricitat relacionats amb l'habitatge. Primer de tot, recorda'm que el terme corrent elèctric és masculí, no femení, corrent elèctrica. El mot corrent és masculí. Fent l'aclariment, hem de dir que el corrent elèctric és una de les fonts principals d'energia d'una casa. Un element fonamental de la instal·lació és el plom o fusible, no fusible. Aquest component, el fusible, protegeix els aparells i la instal·lació d'una sobrecàrrega o d'un curtcircuit. Quan es produeix una incidència d'aquest tipus, cau el diferencial i el corrent s'atura. El corrent circula pels cables o fils de corrent, fins als endolls o preses de corrent, on connectam els aparells. Aquí hem de fer dues apreciacions. Hem de dir que endolls i no enxufes, que seria un castellanisme, i connectar i els seus derivats s'escriuen amb dues N's. Si necessitem més punts de connexió, podem fer servir una base múltiple, que en castellà es coneix com a regleta d'enxufes. Quan el cable és curt, també és necessari un allargador. Un bon manteniment de la instal·lació elèctrica de casa nostra és molt important per no tenir de nous. Terme explicat. Terme acabat.
Brostejar la I, amb Tomeu Canyelles.
Tenim aquí en Tomeu Canyelles. Com estàs, Tomeu?
Què tal, Margalida?
Benvingut.
Què tal, Xisco? Contentíssim de ser aquí, per favor.
I avui una efemèride com a historiador que no podíem deixar passar.
Vaja, és un tema de moltíssima actualitat per això d'aquesta desclassificació de documents que tothom mos té com a molt espantant i mirant cada punt.
A menys si arribaran. Si no, diuen que demà, però encara no se sap.
No? Jo crec que aquí pot haver brau.
Efectivament, parlam dels 45 anys d'aquest moment.
¡Ya te traigo el fondo! ¡Silencio! ¡Ya te traigo el fondo! ¡Al suelo! ¡Al suelo por el fondo!
¡Ya te traigo el fondo!
Tranquilos, aquí no pasa nada.
Doncs sí, 45 anys d'aquell cop d'estat fallit que ahir va ser 23F, avui ja som 24, però han passat 45 anys de llavors ençà. Tomeu, i què és el que va dur en aquest grup de militars a protagonitzar una acció tan dràstica com aquest intent de cop d'estat?
Ai, tan dràstica, per l'amor de Déu. Bé, primer de tot pensem que la transició com a període d'obertura cap a la democràcia va ser un procés accelerat i incomplet que no aconseguís l'objectiu de regenerar unes institucions que d'alguna forma encara no havien acabat de passar pàgina, no? Vull dir, encara estan impregnades de franquisme. És per això que una part significativa de l'exèrcit no només recelava de la democràcia, sinó que, a més, se sentia prematurament nostàlgica respecte de la dictadura d'aquest senyor, d'en Franco, no? La legalització del Partit Comunista va ser interpretada per ells com una traïció política i, a més enllà, la intensificació de l'activitat terrorista per part d'ETA, en els anomenats anys de plom, provocaren una mena de mania persecutòria contra la democràcia. I què és el que va passar? Que un grup de militars reaccionaris, sentint-se desprotegits i agraviats per les noves institucions democràtiques, iniciaren una conspiració contra el govern de Sucedé. No? Tampoc hem de perdre de vista que era un moment de gran confusió. Els índexs d'atur es disparaven, al igual que també els de desinflació. No? La inseguretat ciutadana, per altra banda, en els carrers havia augmentat i per això aquests conspiradors ho van veure clar. Era necessari revertir la feblesa d'aquest règim polític i, a canvi, tornar a la duresa pròpia i característica de tota la dictadura.
Clar, i al mig de tot això, Antonio Tejero es va convertir, potser, la figura més identificativa d'aquell cop d'estat per aquella entrada dins el Congrés dels Diputats, cridant allò de quieto todo el mundo, sí, pistola en mà, però realment era una peça més dins el gran tauler dels colpistes, perquè no n'hi havia només un.
Jo crec que la millor forma d'explicar-ho és dir que els colpistes es dividien en dues categories, no? Dues classificacions. D'una banda tenim els cervells, els ideòlegs intel·lectuals, per dir d'alguna manera, no? I aquí podrien destacar, per exemple, el general Alfonso Armada i el general, o millor dit, capità general de València, Jaime Midans del Bosch, no? Responsable de treure's tants en els carrers com a demostració de força. Per altra banda, com bé dius, tenim responsables materials de l'assalt en el Congrés dels Diputats i, per tant, els personatges més identificatius d'aquest disortat capítol de la història, no? Aquí és on ens toca parlar, evidentment, d'aquest senyor, d'aquest tinent coronel de la Guàrdia Civil, Antonio Tejero, responsable de dirigir l'assalt armat a l'hemicicle amb el recolzament d'un 200 agents de la Guàrdia Civil, el mateix cap vespre que s'havia de votar la investidura d'en Calvo Sotelo com a nou president d'Espanya. Tejero, ho hem de dir, comptava amb l'ajuda d'una altra figura clau entre els colpistes, que era en Juan García Carrés, antic líder del sindicat vertical franquista i també encarregat de portar la logística de transport que van emprar els colpistes aquell 23 de febrer de 1981.
Uh-huh. Un cop d'estat que, ho deuen, va començar el capvespre de dia 23 de febrer i va finalitzar al migdia del 100 de març, sector meu, com varen ser aquelles 17 hores de màxima tensió política?
Mem, i de, com deia, el cap vespre aquest 23 de febrer celebrava la segona votació d'investidura d'en Leopoldo Calvo Sotelo. La transcendència d'aquest moment, atès que parlam d'una decisió que afectava la presidència d'un govern, va ser interrompuda cap a les 6:23, d'acord, més o manco, mitjana hora baixa, com se pot dir, quan aquest senyor en Tejero, pistola en mà, com bé deia en Xisco, i rompa l'interior de l'hemicicle amb uns 200 guàrdies civils armats. No? Davant la sala, tots els diputats es van llançar en terra, manco dos, ho han de dir, en Alfonso Suárez i el vicepresident Manuel Gutiérrez Mellado. Els colpistes van fer sortir tots els periodistes. El primer que van fer va ser destruir les càmeres i els micròfons per no deixar constància d'aquests fets i també de tot allò que s'aixerrava en aquells moments de màxima tensió. I de cop i volta comença un segrest que, com bé dius, va durar unes 17 hores i que va assumir aquella jove democràcia espanyola amb una important crisi. A les 7, de fet a València, Milans del Bosch declara l'estat d'excepció i treu els tancs en el carrer. No? Vull dir, una imatge que també bastant icònica, no? I fins i tot terrorífica. Molts interpretaren aquests fets com el possible inici d'una nova guerra civil. No? I poc abans de mitjanit, en Alfonso Armada, de fet, quan arriba allà, planteja la possibilitat de crear un govern de salvació i, si textualment, que integrés ministres civils i militars, però també, això ho hem de dir, va comptar amb l'oposició fèrria d'en Tejero, perquè aquesta idea proposada per l'Armada i incloïa membres, no?, socialistes i comunistes. Vull dir que també entre ells mateixos hi havia importants discrepances.
I jo ara hi pensava, com se pogué aturar uns militars desfermats sense que allò acabés en un bany de sang? Perquè munició, pistoles i de tot n'hi havia.
Sí, la causa més mediàtica, ho hem de dir, té a veure amb aquest missatge, en certa manera qüestionat en certs aspectes, no?, que va oferir el rei Joan Carles I. No? Un missatge dirigit als colpistes durant la matinada del 24 de febrer, poc abans de l'1:30, en el que va exigir el final d'aquest cop d'estat i lleialtat en els principis constitucionals. Aquest certament és un episodi que ha despertat moltíssimes suspicàcies, però pens que també hi ha altres factors a considerar. Hem, d'una banda, hem de valorar que hi havia militars colpistes que, tot i fer ús de la força, tenien ben clar que aquella acció no es podia saldar amb víctimes mortals. N'hi havia d'altres, en canvi, que no combregaven amb aquesta idea i per això no podem parlar d'un cop d'estat perfectament cohesionat. A tall d'exemple, podrien citar el cas del general José Juste, cap de la divisió Brunete, que va desobeir les ordres del coronel Pardo Zancada quan va optar per mantenir tancs dins els barracons a Madrid amb l'objectiu d'evitar una possible acció violenta. Vull dir, en tot això, que aquesta manca de cohesió els dugué una descoordinació fatal fins a seva claudicació, no? És a dir, per tant, el cop d'estat plantejat aquell 23 de febrer no podia prosperar de cap manera.
Uh-huh. Avui hem fet un repàs en aquelles 17 hores que hauríem pogut canviar el destí del país. Per cloure la secció, però, Tomeu, voldríem saber quines conseqüències va tenir un fet tan traumàtic com va ser el 23F.
Mem, la primera d'estar sonant de fons ara mateix, que era una cançó meravellosa de Sex Beatles, no?, que va ser durant molt d'anys com un secret, una cosa que anava rodant de casset en casset, que era una cançó també inspirada amb aquell cop d'estat, no?, i que se deia al suelo de conya, literalment. Oh? Però, mem, més enllà d'aquest punt, en relació a la música, sí que hem de dir que la primera conclusió és que el fracàs del cop d'estat va desarticular les ambicions colpistes dels militars. I no sé si és massa entusiasta afirmar que aquella agressió que estrença va enfortir el sistema democràtic. Però sí que és vera que va proporcionar una major conscienciació de la importància de viure en un estat democràtic. Vull dir que en matèria social va provocar un rebuig explícit cap a l'autoritarisme, no? I també sí que podríem dir que la monarquia borbònica va ser una de les majors beneficiàries d'aquella acció, no? De fet, en Joan Carles I va aconseguir reformar a partir d'aquell moment el seu lideratge com a monarca i més enllà va proporcionar arguments per reformar el caràcter constitucionalista de la monarquia espanyola. No podem dir que els tracts dels anys 80 s'acabessin amb cop d'estat d'en Tejero i de Milans del Bosch, però segurament sí que és un dels fets més transcendents d'una època molt convulsa, però també ho hem de dir com a fascinant, no? Vull dir, poder posar la vista en aquells anys 80 i mirar què va passar i sobretot les conseqüències que tingué.
Sí, i que 45 anys després encara sigui tan present en la memòria col·lectiva, per exemple.
Sí,
jo,
absolutament.
Tomeu, que no era nat.
Efectivament.
Ho tenim com a molt, molt, molt present.
És com, també, jo crec, com a sons a S, no? Tothom recorda el moment a
exacte que estava fent quan va sentir, ja sigui per la ràdio o per la televisió, que havien entrat uns militars dins el Congrés de Diputats, no? Vull dir, mon pare, la família... Vull dir, tenen com... han retingut sí. aquell
I moment. I jo conec un nen que va néixer dia 23 de febrer.
Ostres, vaja.
I un altre dia 24 de febrer. Ostres. Tenen dos amics, un que va néixer dia 23 de febrer i un que va néixer avui. Del 81, clar. Ostres. De l'any 19, en Miquel i en Joan Toni.
Els nens del cop.
Molt d'anys, tot dos, sí.
Els hi poden donar molt d'anys, no?
Ni llarga, no? Tothom en sa ràdio. De fet, se sí. diu La noche de los transistores.
Sí, sí, sí.
No, de vegades per això. I hi ha sa sèrie... Bé, ara han fet sa sèrie basada en el llibre d'en Cercas, que és d'Anatomia d'un instante, que explica molt bé una mica, dona com a pistes de com ha pogut funcionar el 23F, i com també en Carrillo. Parlaven d'en Suárez i d'en Gutiérrez Mellado, com també en Carrillo va quedar segut allà fumant...
Ai, no recordo aquesta xerrada.
A les totes.
A l'època que se podia
clar,
fumar...
Clar, que se podia fumar en els congrés. I clar, en el capítol ho explica, que ell va quedar segut perquè sabia que tot el anaven a matar, doncs, si el havien de matar, que el manco no el matassin de genoll.
Que t'agafi amb un puro a sa boca.
Per exemple. No, interessant aquesta sèrie.
Sí, Anna, també.
Jo la vaig veure en els descansos divendres, vaig tardar una mica perquè són quatre capítols d'una hora, però és ben interessant.
De fet, va ser en Cercas que va demanar que se desclassificassin els papers, una petició que sembla que serà certa. Veure.
Sí, però ho desclassificaran tot. Ho dic perquè no sé si ja...
Se pregunta és aquesta,
no? Ara ho parlàvem amb en Tomeu, si allò que desclassifiquin ja interessarà. És un poc el de la mort d'en Kennedy. Quan desclassifiquin lo de la investigació d'en Kennedy, allò que desclassificaran servirà per res?
Material porgat, en definitiva.
Han passat anys,
quina llàstima.
No?
Quin concepte, material porgat. És gairebé títol de poemari.
Eh? Sí, eh?
Material porgat.
Mai és tard per començar una carrera com a poeta. Ja m'has donat una idea.
Material porgat, de Tomeu Canyelles.
Tomeu, moltes gràcies.
Amb altres.
Fem la setmana que ve. Fem una pausa, ara tornem.
Tres ràdios, humor. Arriba el Job Day UIB, la fira d'ocupació universitària més important de les Balears amb més de 190 empreses i institucions participants i més de 1.000 ofertes de feina i pràctiques laborals. Parla directament amb empreses, entrega el teu currículum i rep orientació sobre ocupació, formació i sortides professionals. Del 10 al 11 de març al campus de la UIB a l'edifici Arxiduc Lluís Salvador, de 9 i mitja del matí a les 3. Informació a jobdayuib.cat. El 1 de març és el dia de les Illes Balears i també l'aniversari d'IB3. I ho celebram amb convidats ben especials i actuacions musicals en directe. Més de 30 hores cara al públic amb les emissions d'Esports 3 en Joc, Tèntol, La Gran Vida, No Venim en Manual, Òrbita 3, Amb Olivetes, Vida Saludable i el concert d'aniversari d'IB3 Ràdio amb Animals Marins i Random Risk. Del divendres 27 de febrer al dilluns 2 de març, vine a veure la ràdio en directe. Celebram els 21 anys d'IB3 Ràdio amb tu. Tèntol, la pausa que necessites a IB3 Ràdio.
Hem d'explicar que es fa aquests dies la desena edició del Festival Internacional de Cinema Independent d'Eivissa, així és com.
Així és, fins al dia 1 de març, un total de 85 títols entre curts i llargmetratges competeixen enguany a les 10 seccions del certamen dedicat al cinema d'autor, que després, per extensió, del 2 de març al 4 d'abril, també es podrà veure a Filmin. L'Eivissa Cinefest celebra aquest desaniversari en la presència eivissenca més important de totes les edicions en l'àmbit tant de la programació com de jurat i equip. El festival torna a ser, a més, qualificador per Premis Goya 2026.
I nosaltres en volem parlar amb el director d'aquest festival, que és en Xavi Herrero. Xavi, com estàs? Benvingut.
Hola, bona tarda.
Com estàu? Com ho duis?
Bé. Vull dir, bueno, el ritme és frenètic, però les coses estan sortint perfectament, millor que mai, a nivell de públic, per exemple, i estem preparant ja la doble sessió d'avui.
Uh-huh. Avui teniu doble sessió. Què hi podrem veure avui?
Pues de... Mira, Santa Eulària, al Teatre Espanya, fem la primera sessió de Focus Balear, no? Uh-huh. amb el gruix de curtmetratge tan balear com eivissenc, i a Can Ventosa, a Vila, pues, estrenarem secció que es diu Punt de Vista, dedicada a la fotografia de carrer i la relació que pot tenir amb el cine documental. I a les 8 tindrem Madrid Exterior amb el seu director, en Joan Cabestany, que ja el tenim per aquí a Eivissa.
Doncs una programació ben completa, vos recomanem que la consulteu perquè heu fet moltes coses. De fet, d'ençà que divendres vareu inaugurar a l'Auditori d'Escaló de Sol i ens estrena a Balears de l'Illa dels Faisans i la presència del seu director, Nacier Uribeta. No ho aturat, com de Xavi?
No, vam arrencar molt bé amb la Sier i la Jode Laskiur, a última hora també va poder venir, és l'actriu principal, no? I, bueno, vam tenir un col·loqui fantàstic amb ells dos, i bueno, vam seguir, pues, ni més ni menys que amb el Joan Fontcoberta, no? I sí, ha sigut un cap de setmana intens i fantàstic, la veritat. Estem molt contents.
Que bé. A més, molta participació de companys d'aquí d'IV3, perquè ara que des del Focus Balear, Eugènia San Pedro, col·laboradora nostra, i Toni Guisquefre, també, d'IV3, ràdio, varen participar en dos treballs seus d'aquest Focus Balear, i també no hem d'oblidar que aquest divendres els nostres companys de l'Aviador faran el programa en directe des del Festival Internacional de Cinema d'Eivissa.
Sí.
Que també...
T'has quedat a divendres?
Sí,
crec.
Sí, no, anaven repassant, però tu destaca allò que vulguis.
Ah, no, el que vulgueu, jo és que t'ho destacaria tot, jo tampoc. Sí que hi ha uns highlights, dos ja han passat i alguns estan per venir. Per exemple, si deies divendres que vindreu a fer el programa en directe, doncs és una jornada molt potent, dedicada exclusivament al cine que fomenta igualtat de gènere, i tenim un pilot d'invitades i invitats, no? La Roser Corella, amb l'Estefano Orbi, els codirectors de Kikov, no? Per exemple, i donarem premis i bueno, podreu anar seguint en directe mentrestant. Aviam com ens ho fem, perquè anirem simultanis, però ja ens organitzarem perquè quedi bé.
Clar, perquè ho feia per tota l'illa d'Eivissa, el festival, Xavi.
Sí. Sí, sí, logísticament, ara quan ha arribat el Juan Cabestany, no? Li explicava una mica, i logísticament és dels festivals més complexes que jo conec, que he pogut visitar, no? Un festival, per exemple, a Barcelona o a Sant Sebastià pot ser un festival molt gran, molt important, però tot es concentra que pots anar a peu a tot arreu, per dir-ho així, no? I aquí ens fem molts quilòmetres. Jo, bueno, m'agafo moto per aquests dies, perquè és que si no, no... entre que arribes i aparques, pues, és complicat, no? Sí, estarem a Sant Antoni també el divendres, de manera simultània a el que comentàvem, i avui et dic que estem tant a Vila com a Santa Eulàlia.
Vila, Sant Eulàlia i Sant Antoni, i fins a 5 seus teniu.
Sí, bueno, ahir a Vila, per exemple, hi vam estar a la UI. A Sant Josep tenim el gruix, a Can Jeroni i a Escaló de Soli, pues, que és un auditori molt gran amb un vestíbul fantàstic per fer actes, inauguracions, ja no hi tornarem, però tenim el Teatre Espanya, Can Ventosa, el Cine Regio... I a Sant Joan farem alguna activitat relacionada amb el Cine Kids una mica més endavant.
Doncs esteu ben entretinguts, eh? Si veus un senyor amb moto. És el director del festival, en Xavi Herrero, que va per amunt i per avall.
Sí, exacte. Sí.
Organitzant tot això, perquè déu-n'hi-do, quanta gent passarà aquests dies, aquesta setmana intensa de festival per aquí, per Eivissa, pel festival?
De convidats? De convidats estem entre 40-45, a part, pues, els cineastes eivissencs. I bueno, tenim... Sorprèn aquest any, no sé, avui, per exemple, agafem una sessió de... projectarem unes fotografies de carrer, no? i pues, hi ha un fotògraf anglès que s'ha plantat aquí a Eivissa, saps? Vull dir, allà amb els curs nacionals del diumenge també ens va passar, no? Uh-huh. Vull dir que seran uns 45 més els curs eivissencs, estem parlant de 60 i pico, pues, autors que podran presentar la seva obra. Sí.
Mm, clar, sempre hi ha sorpreses també, com Morta és, un festival que, clar, coincidiu sí, també bueno, una mica amb Màlaga i que també que cap de setmana se lliuraran es Goya, vull dir que és una activitat intensa de cinema aquest dies.
Sí, sí, bueno, no és unes dates que passi això ens agradi, perquè, per exemple, vam tenir Ciudad Sin Sueño, que té 5 nominacions, el Divendres Decorado, que guanyarà, jo crec que segur, la millor pel·lícula d'animació, i, és clar en aquest cas hem tingut que buscar, pues, com que estan tan involucrats en temes de promo pel dissabte i tal, tinc que buscar alternatives per presentar aquestes pel·lícules, no? Mm, és el que aquest any Setmana Santa va molt aviat i estem molt encaixonats en anar abans de Màlaga, després del mercat de Berlín, i a vegades ens trobem els Goyas molt a la vora. Aquest any és que no ens queda un altre, perquè després ja enganxem Setmana Santa i seria impossible fer aquest festival ja en temporada mitja o alta.
Clar, què suposa, ara que parlem d'es Goya, per el Festival Internacional de Cinema Independent d'Eivissa, qualificar per aquest premis?
Bueno, pues, per cinquè any consecutiu, pues, a l'hora de programar significa pues, una responsabilitat i una motivació extra, no? A mi em fa molt feliç, no? Orgull, bueno, sí, estem orgullosos de ser-ho, però sobretot que depengui del millor d'un certificat que puguis donar tu, de que un curtmetratge pugui entrar a carrera Goya o no. Imagina't el que pot significar, no? per un curtmetratge, inclús una òpera prima, no? per un director o directora emergent. No?
I de Xavi Herrero, moltes gràcies, enhorabona per aquest dies que queden. Vale. Recordar divendres l'Aviador i fins dia 1 de març aquest Festival Internacional de Cinema Independent, de Cinema Independent d'Eivissa. Xavi Herrero, moltes gràcies.
A vosaltres, com
una
sempre.
Una abraçada i visca el cinema. Gràcies.
Per l'altre ús, visca.
Ara arriben els serveis informatius i tornen tot, no?